A vegades tenim ganes de matar algú, però sempre metafòricament, no?
Bueno.
Besora, o tu a vegades t'afilaries en lloc de la ploma, pot ser un objecte punxant i que pot...
I tant,
pot
fer arma mal, blanca, eh? Arma mal. Blanca, sí, sí.
A més, jo crec que s'ha utilitzat bastant en la literatura això de matar algú amb, un, amb una ploma. Una ploma.
Sí, plomes, punxons, etcètera, etcètera. No?
Doncs el que passa és que hi ha gent que passa de la ficció a la realitat i són escriptors, i el Max Besora ja sabeu que cada setmana ens porta històries d'escriptors increïbles que a vegades quan els tens a les mans dius, vols dir que m'he de llegir aquest llibre, aquest estiu? Perquè aquest senyor és perillós directament. I avui, de què?
Bé, sí, a mi sempre m'ha agradat el que es considera la novel·la criminal o novel·la negra, no? Que comença amb Edgar Allan Poe, amb els crims del carrer Morgue, i després tota la novel·la negra posterior, que al segle XX, que ara està molt de moda, precisament, no?
Però tu ets de llegir novel·la negra, d'aquesta bueno, també escandinava i tot això?
No, això no hi he entrat encara. No sé, em fa com fred, no?
Fa fred, tu necessites més carib.
Més caribeny, més calipso.
Molt bé. Sí,
calipso doncs, criminal.
Calipso criminal, aquest és el titular. Doncs comencem amb uns que no venen d'allà de l'escalfor, precisament, però també tenen bastant calipso a la vida. Hem de parlar de... Què t'has espantat? Estàs mirant que si hi ha un ganivet per terra? Estàs mirant?
Sí, m'estic tornant paranoica tot el dia parlant d'aquestes coses.
Ja m'ho semblava. Vols començar parlant de l'escriptora Ann Perry, que és una senyora d'aquestes que ven molts bestsellers?
Sí. Jo no he llegit res d'ella, però investigant vaig veure que sí, que aquesta escriptora venia com xurros llibres, novel·les criminals, precisament, no? I investigant una mica més em vaig adonar que no només escrivia novel·les criminals, sinó que, a més, havia resultat ser també una assassina ella mateixa.
Home, assassina, vas molt fort.
Assassina.
Sí? Tu creus que ho va fer?
Bé, aquesta és la història, és a dir...
Expliquem una mica la història, perquè aquesta dona és una supervenda dels Estats Units i Anglaterra, una senyora anglesa.
Sí.
I com aquesta senyora es feia dir Ann Perry, però...
De fet, és un pseudònim, sí.
No es deia així.
El seu nom real era Juliet Marion Hulme. I de petita, la seva família van anar a viure a Nova Zelanda perquè ella estava malalta de tuberculosi. Allà, la Juliet Marion va conèixer una noia a l'institut que es deia Pauline Parker i es van fer molt amigues. Tan amigues...
Petitetes, jovenetes.
Sí, sí, devien tenir 14 o 15 anys i bé, aquesta amistat va derivar també a una relació romàntica. Clar, estem parlant dels anys 50 a Nova Zelanda, que això encara no estava ben vist, i la família d'elles, doncs, evidentment, aquesta relació...
Estaven
no
preocupats.
La... Sí, es van començar a preocupar, no? A més, elles tenien el somni d'escapar-se i d'anar-se'n a viure a Estats Units i a Hollywood i veure les seves estrelles de cine preferides, etcètera, etcètera, no?
Sí, unes nenes jovenetes, fantasioses...
Sí, i el deliri va anar creixent...
Enamorades.
Enamoradíssimes, no? I el deliri va anar creixent i els pares cada cop estaven més en contra... Fins que, al final, elles dues, de fet, la Marion portava un diari on anava apuntant tot el que passava. I, al final, van decidir planejar l'assassinat de la mare, de la Pauline.
Per què?
Bé, perquè era la que més suposava aquesta relació i les volia separar, etcètera, etcètera. Val? Llavors, un dia van portar la mare a caminar per un caminet entre les bardisses... I mentre la mare anava caminant al davant, elles dues al darrere van agafar un maó i li van estampar 85 vegades el maó al cap a la mare i la van matar. Clar, evidentment...
Però què m'estàs dient?
Sí, sí, li van destrossar el cap, tot i que la dona va lluitar força estona, però al final van acabar amb ella. Clar, molt bèstia,
I
no?
I aquesta... No van acabar a la presó? Van acabar en un reformatori?
Clar, eren menors d'edat. En aquell moment a Nova Zelanda existia la pena de mort. Els hi van caure 5 anys... a més, elles van al·legar que la mare havia caigut, saps?
Uau!
Que dius, home, no sé...
Va caure molt fortament, aquesta pobra.
Sí, molt fortament. Total, van ser condemnades 5 anys i també van ser condemnades a no veure's mai més un cop sortissin del correccional. I, per tant, l'escriptora de la que parlem, la Juliet Marion, se'n van tornar a Anglaterra i no es van tornar a veure mai més, elles dues, no? És curiós, és una història d'amor, però d'aquestes superbèsties. I a sobre, lo fort és que després aquesta dona es va posar el pseudònim d'Ann Perry i va escriure novel·les criminals.
Tota la vida.
Sí, sí, encara segueix, sí, sí. I dius, ostres, no,
molt fort. De fet, clar, la història segur que algú li sona perquè em va fer pel·lícula.
Sí. Sí, clar, jo em vaig enterar de la història a través de la peli, que és una peli boníssima, del Peter Jackson, que és el que va fer El Senyor dels Anells, que abans havia fet pelis gore, com Braindead, Tu mamá se ha comido a mi perro, que és boníssima, i també va fer aquesta, que es diu Criatures Celestiales, que és meravellosa, és una de les meves pel·lis preferides. Està superben feta, com relata com l'amor d'aquestes dues noies, no? I el deliri que acaben...
Sí, és una pel·lícula que et quedes allà com una mica enganxat, eh? Com les mosques a la mel. Vull dir, no saps què passa, sí, que és molt morbosa, sí. I hi ha com molta densitat a l'aire.
Sí, bueno, però també molta imaginació, perquè les dues noies, en el seu amor, es van crear tot un món imaginari, no? Que era com una mena de deliri, no? Molt interessant, sí, sí.
Déu-n'hi-do amb l'en Perry, si heu llegit mai potser una novel·la seva.
I bueno, jo a partir d'ara... Sí,
tens ganes de llegir-la?
Sí, home, clar.
Tens curiositat.
Home, vull dir, és que té pedigrí, no?
Tu ets una mica morbosa, també, Max.
Bueno, una miqueta només.
Una miqueta. Mambo, mambo, que te merda, rica, 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 chupurle tu. Ay, mambo, mambo, que te merda, rica, 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 chupurle tu. A ti solito yo te amaré, a ti solito. Aquesta senyora que tenia més octaves que la Cavaller és l'Aima Sumac, que sí. Era una senyora peruana que cantava, a mi m'encanta.
A més, va aprendre a cantar amb els ocells al mig de la selva, perquè ella venia d'una dinastia de prínceps asteca.
Sí, sí, una història increïble, la d'Aima Sumac, que, vaja, li podríem dedicar tota una secció a aquesta dona. Però això em serveix per parlar també d'un altre assassí, en aquest cas llibreter.
Sí.
Ho entes bé, això?
Un llibreter que estimava molt els llibres, com passa normalment amb els llibreters,
sí?
Però en aquest cas se li va anar una mica la mà de tant que els estimava, no? I, a més, era un llibreter català.
Tu vas veure aquella sèrie
català?
Que es deia Black Books?
No.
Que també era un llibreter que,
ah, sí?
Que vivia, que vivia dintre de la llibreria, era un senyor, i estava tot el dia amb els seus llibres, i quan venien a comprar-los, no volia vendre'ls, i llavors s'inventava excuses.
Ah,
o els venia caríssims, i llavors sabia que no els hi comprarien. Feia tot sempre per quedar-se els llibres.
Ah, no l'he
vist. És molt, molt
xulo. Pues igual es va inspirar amb aquest senyor que es deia Fray Vicenç, que havia sigut un monjo.
D'on era Fray Vicenç?
Bueno, ell havia sigut un monjo del monestir de Poblet, ell era català, i se'n va anar a viure a Barcelona, va penjar els hàbits i va posar la llibreria. Què passa? Que era una llibreria de col·leccionisme, no? Que venien primeres edicions, i per tant edicions cares, no? Però, diguéssim, en l'època que Fray Vicenç va posar la llibreria van començar a aparèixer una sèrie de crims a Barcelona, on bé, apareixien cadàvers calcinats, d'altres estrangulats, gent morta ganivetades, i curiosament totes aquestes víctimes, que eren poetes, llibreters, aristòcrates, tots havien estat clients de Fray Vicenç, no? Vull dir, llavors, clar, la policia ho va tenir bastant fàcil per relacionar...
Sí, és una mica cas de Scotland Yard, sembla un cas de Conan Doyle.
Total,
no?
Total. Sí. Què passava? Que el Fray Vicenç aquest, quan els hi venia l'exemplar, li sabia tant de greu haver-se després d'aquell exemplar únic que corria darrere dels clients i els assassinava. És a dir, es quedava amb els diners del llibre i amb el llibre. Vull dir que Fray Vicenç era un negociant
una mica dur. Jo no voldria haver-li comprat un llibre, la veritat. I què li va passar al final, Fray Vicenç? El va enganxar o no?
Ell va ser condemnat, sí, va ser condemnat al Garrote Vil. I, de fet, aquesta notícia arribaria a París amb una gaceta, no? On es publicaria aquesta història del Fray Vicenç. I un jove escriptor de París de llavors va llegir la notícia i va publicar el seu primer relat basat en aquesta història, i no era ni més ni menys que Gustave Flaubert.
Que fort, no?
Que dius, hòstia, que fort. Però és que encara més fort és que aquesta història que va aparèixer en aquest diari de París no era una història real, sinó que se l'havia inventat també un escriptor francès de l'època que es deia Charles Nodier, que era un autor de contes de terror.
A veure, m'estàs dient que tot això que m'has explicat del Fray Vicenç era mentida?
Era mentida, però va sonar tan real que Flaubert s'ho va creure i en va fer un conte. I a més l'engany, que se'l va creure molta gent, és a dir, aquesta història, el va descobrir un català, aquest engany. Un català que es deia Ramon Miquel Planes, que era bibliòfil.
Que va dir, home, això els catalans no ho fem.
Sí, bueno, ell va llegir aquesta gazeta, llavors va investigar i va veure que no havia existit el Fray Vicenç, no? I sí, bueno, vull dir que les línies que separen la ficció de la realitat a vegades són molt estretes.
Que, per cert, aquest any una novel·la de la que s'ha parlat molt, la del Toni Sala, que es diu Persecució, el protagonista també és un llibreter que mata la seva dona.
Veus?
Ho dic doncs, perquè no ens podem fiar, eh?
Jo em sembla que compraré els llibres per internet a partir
d'ara. I tant, Amazon.
No!
Ei, fora bromes, eh? Aneu a les llibreries. I put a spell on you. T'he fet un encanteri, aquesta cançó. M'agrada molt Screaming Jay Hawkins cantant això. I ara de quin parlaràs?
Abans l'ha citat, de fet, i no és altre que Arthur Conan Doyle, el presumpte inventor de Sherlock Holmes. I dic presumpte perquè, segons les teories de Roger Garrick, un investigador contemporani, Conan Doyle podria haver robat la famosa història de Sherlock Holmes al gos de Baskerville a un dels seus millors amics.
Però això no el fas així, no?
Bueno, és que la cosa va més enllà. Conan Doyle, a part de que podria haver-li robat aquesta història al seu amic, que es deia Bertram Fletcher, el tio estava embolicat amb l'esposa, amb l'esposa del seu amic. Llavors, no només li va virar el relat...
Això segur s'ho va inventar Flaubert.
Això, no... Sí, Flaubert, no? No, però segons la teoria d'aquest investigador anglès, Conan Doyle li va robar el relat i, a més, com que estava liat amb la dona, conjuntament el van enverinar, aquest home. Mm? I, clar, vull dir, llavors... vull dir, és molt fort que pensar que Sherlock Holmes no sigui una invenció de Conan Doyle quan, precisament... es recorda Conan Doyle per aquesta història, bàsicament.
Home, i a part,
no?
Conan Doyle era molt bona persona, pobra, ho havia passat molt malament, se li va morir el fill, després va estar un munt d'anys fent espiritisme per recuperar-lo.
Sí, i de fet creia en fades i col·leccionava fotos amb fades i tal.
Es va enfadar amb Houdini i tot per culpa d'això del fill i de l'espiritisme.
Però és que l'ofori és una frase que va dir al final de la seva vida Conan Doyle, que era... Si d'aquí a 100 anys només se'm recorda com a escriptor que va crear Sherlock Holmes, la meva vida haurà estat un fracàs rotund. Clar, això fa sospitar, perquè dius... Home. Què? Que no te'l vas inventar tu? O què passa? Que et sap greu haver-te inventat Sherlock Holmes? O és que el vas robar i vas cometre aquest crim realment? Mm? És un cas digne de Sherlock Holmes, sí o no?
Sí, sí.
Estimada però... Watson Montse.
Exacte, exacte. No sé què no em diries mai. Ara hem semblat O'Connell i el doctor Fleischman. La història que em parles ara també té gust americà. De què va això, a veure?
Bueno, és una història criminal amb tots els ets i uts. Un matí de l'any 2018, uns alumnes de l'Institut Oregon van trobar
això
mort
ara,
a trets.
Això és ara,
sí, sí. Bueno, ja saps que als instituts allà als Estats Units tothom acaba a trets, no? És allò el Far West, una mica.
Espero que no.
Doncs aquest, van trobar mort a trets el cuiner de l'institut, que es deia Daniel Brophy, enmig d'un bassal de sang. El dia següent, la seva dona, Nancy Crampton Brophy, plorava la pèrdua del seu marit a Facebook i no creia com havia pogut passar això, no? I, de fet, la policia tampoc s'explicava el crim. Van investigar i no van arribar a cap conclusió.
I aquesta senyora qui era? Era una escriptora,
senyora,
o no?
Aquesta senyora era una escriptora que escrivia, precisament, també novel·les de suspens romàntic. Mm? Clar, al cap de 7 anys, la policia... va arribar a la conclusió...
7 anys, no? Perquè això va passar el 2018.
Ah, sí. No, és veritat. Ah. Però, no, el 2008 va passar això.
Ah, el 2008,
d'acord. Sí, sí, sí. I què va passar? Que, van descobrir que a través de les novel·les, i sobretot d'una... La dona aquesta no només escrivia novel·les, sinó que també penjava històries en un blog, no? Van descobrir que en aquest blog havia penjat precisament un assaig que es deia Com assassinar el teu marit.
Clar,
llavors, totes les pistes, i a més algunes novel·les dels seus personatges, tots parlaven d'això, no? D'intents d'assassinat al marit, etc. Vull dir que hi havia
sempre... una fantasia, la dona
sí,
no podia suportar...
una fantasia recurrent, no? I llavors els policies van arribar a la conclusió que només podia haver estat ella, la
i al final està a la presó? Ho va
sí,
fer
sí,
ella,
sí, o... la van posar a la presó, sí, sí. I en aquest blog, en aquest escrit...
Home, si heu de matar el marit, no escriviu una novel·la abans explicant-ho, perquè es nota molt.
Bueno, però clar, vull dir, potser pensar, si precisament un parlo, llavors l'últim que pensaran és que he sigut jo, no? O no? O
sí,
què?
No? Sé, jo no ho deixaria per escrit.
Bueno, mai se sap.
El vaig matar amb cianur una tarda d'estiu mentre menjàvem xocolata amb xorros.
Ja, yeah, potser és massa obvi, no?
És massa obvi.
Val.
I acabem amb un superfamós, una història superfamosa, però al mateix temps no deixa de ser impactant, també.
Sí, és curiós. David Salinger, el 1951, publica El vigilant en el camp de sègol, de Catcher in the Rye, que és una novel·la increïble, fantàstica, que recomano a tothom, sobre un adolescent de bona família, no?, que s'escapa de l'institut, del college on està, perquè és un rebel, perquè és un inadaptat, no? I se'n va a Nova York a muntar-se una farra amb prostitutes i alcohol, val? Què passa? Que aquest llibre, bé, arrossega una mena de misteri o controvèrsia, si més no, intrigant, no? Perquè el 1980, el John Lennon va ser assassinat per un locatis que es deia Mark David Chapman.
Un boig,
com un llum, que va assassinar 13 davant de l'edifici de Cota, allà a Manhattan, a John Lennon, no? Una gran tragèdia que, bé, no sé per què, el tio aquest era un obsés d'aquest llibre, del vigilant del Camp de Sègol. L'havia llegit mil vegades i ell es pensava que en aquell llibre li estaven dient o li estaven ordenant que matessin a Lennon. I així ho va fer.
I de fet, després, aquest llibre s'ha convertit com en una mena de fetitx per molta gent que li agraden aquestes coses, no? I diuen que molts dels, vaja, amb conductes no gaire correctes, etc., sempre els agrada molt aquest llibre i l'acaben col·leccionant. No sé si a tu et passa això.
Bueno, jo me l'he llegit diverses vegades, m'agrada, no mataré ningú, ja ho dic ara, però és veritat que Holden Caulfield és un noi que no està, no entén el món i, a més, considera la gent falsa, no? Fonis, va dient... Clar, és un inadaptat, no? I llavors,
sí,
d'alguna manera...
Vaja, n'hi ha un munt, d'històries d'inadaptats.
Sí, també és veritat, però, esclar, aquest llibre va ser realment un èxit. Vull dir, és un llibre que 50 anys més tard es segueix venent, o sigui, com
moltíssim,
un best-seller, és un long-seller.
Clar, és un llibre primet, és un llibre que es llegeix molt ràpid.
Bueno.
Sí, és així.
Sí, bueno, però que sigui prim... Normalment els best-sellers són uns totxos.
També tens raó.
I en canvi la gent se'ls llegeix allà com si fossin...
Droga lectora. En necessitem tots. Sí.
I el cas és que aquest llibre després també va inspirar altres assassins, com per exemple el que va intentar assassinar Ronald Reagan, a trets. També es declarava un fan d'aquest llibre i que l'havia llegit molt. No? Després, el 1980, també un altre paio, el Robert John, va matar l'actriu Rebecca Schaefer, després d'assetjar-la durant molts anys.
I també,
quan va ser detingut, va confessar ser un gran fan d'aquest llibre, que jo no entenc, perquè jo allà, en aquest llibre, no li trobo...
No el veig tan fos. Ni...
No, jo no el trobo per res.
Per mi em sembla això fer una campana grossa al col·le.
Bueno, a veure, si tu ets un psicòpata, suposo que veus fantasmes a tot arreu, en un llibre, en una pel·lícula, on sigui, no?
Sí, però en principi no, em sembla.
No, al contrari, recomanem molt aquest llibre i és un llibre increïble.
Doncs ja ho sabeu, regaleu-lo, llegiu-vos-el, si no l'heu llegit mai, el vigilant en el Camp de Sègol i, sobretot, després les manetes quietes. Max Besora, fins la setmana que ve.
Que vagi bé.
Moltes gràcies.
Adéu.